Al matí, a Ràdio Sabadell.
I ara us convidem a submergir-nos pàgina a pàgina en el llibre de Marc Batlle, l'arquitecte sabadellenc i antic director de la Fundació Bosch i Cardellach, també col·laborador d'aquesta casa del Sabadell Batega amb les càpsules Nomenclàtor. Avui ens ve a presentar el llibre No Wines a Can Colapi, un compendi de records i bestieses diverses que no us deixarà indiferents sobre la seva estada, l'estada de l'autor, a les Escoles Pies de Sabadell, atenció, a la dècada dels 50. Marc Batlle, bon dia, benvingut al matí.
Bon dia, gràcies.
Explica'ns com sorgeix la idea de crear aquesta proposta, aquest llibre, perquè em sembla que tenies escrits guardats en un calaix, no? No sé què t'ha portat a decidir-te a publicar-los.
Bueno, això era part d'aquest llibret, no és un llibre, és un llibret, ja era de comunicats que jo anava enviant als meus amics ex de Can Colapi, que encara ens veiem i que per molts anys es puguem veure, però aquests escrits, bueno, quedaven entre nosaltres. I llavors vaig pensar, i per què no li dones una mica de forma? I, esclar, doncs, bueno, donar-li una mica de forma, és quan surt tot el text al començament, i un bon tros, que explico els anys que vaig estar a aquella santa casa. I el que passa que el qui ho llegeixi i tingui una miqueta de visió de la jugada veurà que en part parlo en passat. I és que, esclar, ja, moltes d'aquestes coses ja existien. El que passa que no havien sortit a la llum pública i ara surten, mira.
Com l'han rebut els companys, no? Els que encara hi són, perquè també doncs, comences aquest llibret donant un respectuós record, no?, per als que ja no hi són.
I mira, malauradament, des que vaig escriure i publicar això, ja en falten més, perquè, esclar, ja tenim una edat tots plegats. Ha sigut molt ben rebut. Sí, sí, els hi ha fet molta gràcia a tots els que eren a aquella casa aquests anys, encara que no fossin de la meva edat.
Exacte, clar, perquè és abocar llocs, fets, persones, no? Com els has anat retallent, no?, a la teva memòria. Com ha estat aquest procés?
Bé, jo la memòria aquesta la tenia fresca, perquè tinc molta memòria, molta, i aquestes coses, quan comences a escriure, no pares. I van venint coses i vas dient...
És com una catarsi, sí, no?, que va sortint tot.
Llavors, esclar, els que no són amics íntims, doncs em diuen, apa, com deuràs carregar contra els capellans? No, jo explico el que va passar.
Sí.
I com que estava escamat d'una cosa que em va passar amb un altre llibre que vaig fer, he intentat de que no m'enviessin cap advocat.
Sí, per això doncs, has inventat noms, circumstàncies, sí, sí, no? Perquè no hem d'oblidar que tot això passa a la dècada dels 50.
Sí,
com
sí.
Era l'escola en ple franquisme, no?, de la postguerra?
A veure, primer ja us ho podeu imaginar, perquè tots heu passat per una escola i tots, tots heu viscut l'època aquesta de la postguerra i el primer franquisme. El que passa que, esclar... Nosaltres ho vam veure i ho vam viure amb ulls d'infant. I llavors, doncs, esclar, és difícil, quan un ja té prop de 80 anys, doncs, explicar-ho amb aquests ulls. Però, bueno, no és tan difícil tot plegat si t'hi poses.
De fet, clar, m'agrada molt el nom, no?, a No Wines a Can Colapi, perquè descriu molt, i tu dius això, no?, que, clar, vas passar molts anys, 9 anys, no?, d'estada, matí tarda, en aquest col·legi, i que per això guardes tants records, m'imagino. Perquè és una època molt vital.
Sí, és tota una vida, una part de la vida, per descomptat, parlant amb temps, però és a l'edat que tot queda ja. O sigui, a partir d'aquí, poc es canvia. Principalment a partir de l'últim any, del sisè de batxillerat, que eren uns petits homes, i el més aviat llarg i gran home.
I com eren els professors, l'estatus quo, que dius tu, no?
Bé,
que a vegades dius que es podia fer diàleg, fins i tot.
Sí, amb molt pocs. El professorat era molt dolent. Primer perquè abans que exigissin a tots els col·legis que els professors tinguessin una carrera...
Sí.
Tothom era professor allò, tothom s'hi veia un cor. I fins i tot, al moment que van començar a venir llicenciats, que aquests, excepte un, tots ens van funcionar, la resta, la resta de l'equip, doncs continuaven sent els capellans escolapis, la majoria dels quals no tenien ni idea ni d'ensenyament de qualsevol assignatura, ni d'educar canalla com érem nosaltres.
També fas memòria de com era el barri, no? I em fa molta gràcia com descrius, com expliques, per exemple, que la primera novetat era que a partir de la plaça del Mercat el fang era el rei i els carrers estrets i sense asfaltar.
És que, a veure, tu no t'ho pots imaginar perquè no ho has vist, però és que el que encara hagis tingut temps de veure en els últims barris de Sabadell en els quals doncs, encara faltava l'asfaltat, doncs era la majoria de Sabadell, excepte els carrers principals. Aleshores, esclar, per anar, principalment quan plovia, allò era una diversió assegurada. Quan arribaves a casa, rebies. Bueno, ja s'hi compta amb això, però...
Però, clar, això sorprèn, no? També expliques doncs, com era l'edifici, no? Explica'ns, descriu una mica doncs, com era i també m'ha fet molta gràcia quan descrius, per exemple, el pati, no? Sí. Que per un nen era vist amb unes grans dimensions. Però com era? Com era l'edifici, l'escola?
Home, l'escola, des del punt de vista del contenidor, el contingut era una altra cosa. Doncs era un bon edifici, era un gran edifici. Després de dubtes i baralles entre els escolapis, l'Ajuntament i companyia, quan estaven en el casal dels Meca i després en l'edifici que van fer els mateixos escolapis a la plaça de Sant Roc, doncs va ser el primer edifici, no tan sols que servís com a col·legi, sinó perquè servís pels futurs col·legis, és a dir, donant lloc a especialitats diverses. I per això ara, doncs, amb aquest edifici, poden fer tot el que han anat fent, amb algunes coses de les quals jo no hi estic massa d'acord, perquè, esclar, les nostres classes eren les nostres classes i en part me les han mutilat, però espero que alguna l'hagin deixada com era abans, perquè ja eren aules grandioses, una alçada de sostre tremenda, i el primer any, per exemple, que hi vaig entrar jo, i el segon i el tercer, eren més de 70 alumnes en una classe.
Més de 70 alumnes.
Més de 70 alumnes.
Tots nois, això també s'ha d'especificar.
És que sí, si no tenen noies, aquella època, i en tot tal com estava muntat, haurien hagut corredisses allà.
Però imagineu-vos, 70 alumnes, ara que parlem de ràtios, que a vegades ens clamem al cel, imagineu-vos doncs, aquestes aules, no? Clar, el pati. El pati també té un capítol perquè, clar, el que dèiem, no? Per les dimensions, però també per el temps, no? D'oci que es comparteix amb els companys i on dius que el futbol era l'esport rei.
Sí. El pati, bueno, ja em sembla que ja ho dic, quan el vaig ara per primera vegada, és que se'm van obrir uns ulls com a taronges. És que allò era el cel. El que passa que, esclar, allà ens ajuntàvem quantitat de gent i tots jugàvem el mateix. I pobre de tu que donessis un xut a una pilota que no fos la teva. Perquè rebies després, si eren dels grans, oi? Jo me'n recordo un amic meu que és mort, llàstima, el Lluís Marquès, que era 2 anys més gran que jo, i jo no el coneixia llavors. I un dia se'm va acudir, mira, aquesta sembla la nostra pilota. Jo ja sabia que no era. I vaig donar un xut a aquella pilota, tremendo.
I què va passar?
I se m'acosta Lluís Marquès, que jo no sabia que era Lluís Marquès. Diu, nano, t'espero a la sortida de col·legi. Hosti!
Ostres, clar.
Jo vaig sortir amb un cagarret penjant.
Vas anar plegar, ràpid, no? No el vas esperar, m'imagino.
Ell ja no se'n recordava, jo sí que me'n recordava. I quan de grans ens hem tornat a trobar, que tots dos vam ser regidors de l'Ajuntament en el mateix equip, i vaig dir, ara et faré pagar aquella pilota.
I se'n recordava ell?
No se'n recordava, esclar, no.
Clar, però per això és molt interessant també quan descrius tots els jocs, no? Per exemple, que jugàveu a saco, no? El frontó improvisat. Explica'ns quins jocs, no? També, doncs...
El joc oficial era el futbol fent servir de porteries, les que fossin, perquè només n'hi havia 2 de porteries oficials, entre la font i la paret, bueno, ja ens espavilàvem. Després hi havia... els que jugaven a bales. Sí, que també n'hi havia. Després hi havia els que jugaven a saco, en un angle concret, que no hi havia perill de trencar cap vidre, i eren bons, jugant a saco, i allò feia mal si ho agafaves, si jugaves. Després hi havia els pilotes, quan no de jugar a pilota, sinó les pilotes que estaven al costat dels capellans allà donant-te'ls i rasca.
D'aquests sempre hi ha, eh? Sí. A totes les classes, siguin religioses o no.
També els hi dèiem als nenes, esclar, això és molt mal vist.
I tant, avui dia... No, és...
Però aquella època era un nen, un tio que anava sempre al costat del capellà, era un nena, perquè no... En fi, vull dir, hi havia què més. Bueno, després vam fer unes petites pistes de bàsquet.
Sí, campionats, no?, de balonmano i de bàsquet. Sí.
I bueno, jo jugàvem a tot, però esclar, quan érem tots allà fora, allò era el campi qui pugui. Després, quan plovia, estava prohibit jugar a futbol. I llavors jugàvem al tren boig.
I què era això?
El tren boig era una cosa que feia pujar l'adrenalina d'una manera. Era que ens agafàvem tots de la mà i els més alts i més forts, des de davant de tot, començaven a córrer i de cop i volta giraven i tots enganxats de la mà anàvem girant. Però, esclar, allò és un efecte...
Amb una força que, clar, més d'un queia i es feia mal.
És una cosa de física, això, claríssim. Vull dir, l'angle que feien els que estaven a davant era curt, però els que estaven a darrere i eren baixets, volaven.
Mira, la Rocío també et mira i somriu i diu, m'encantava jugar això.
També, doncs, per
avui,
exemple,
doncs, jo crec que molts oients viatjaran als seus records d'infantesa.
El tren boig era espectacular, de veritat.
Va ser feliç a Can Colapi?
Quan no ets a casa i estàs amb tota una colla de companys i amics, sempre ets feliç, menys a les classes.
I, de fet, tu parles també de les classes, no?, dels cursos. Sí. Com era la primària també en aquella època i després el batxillerat?
La primària era un contenidor de nanos a les classes. Hi havia els que estudiàvem, jo estudiava i era una miqueta repel·lent, i hi havia els que no estudiaven per vocació, no estudiaven, i no els convencessis. Aquests, quan van arribar i van voler estudiar de veritat, eren boníssims, perquè ja tocava estudiar llavors. Aleshores, doncs, la primària era això, era un contenidor. Llavors, a partir d'aquí, quan començàvem el batxillerat, que nosaltres el batxillerat el començàvem als 10 anys, ara és tot molt diferent, però començàvem als 10 anys, bueno, esclar, era més seriós.
Clar, i penso, el professor el primer dia suposo que aniria de bòlit per conèixer tots els cognoms, no?, i els noms dels alumnes.
Quan hi va haver la divisió a partir dels 10 anys, hi va haver els que van anar a comerç i els que vam anar a batxillerat. Aleshores ja no érem 70 i pico, però érem molts, eh?
I clar, érem molts i utilitzaven llapis, llibretes, i pel que fa a llibres, en teníeu un llibre.
Això...
L'enciclopèdia, no?
A la primària, diguem, hi havia les enciclopèdies, que ara fa poc la vaig trobar a l'enciclopèdia a casa, me la vaig repassar i no estava gens malament. Hi havia una mica de tot i ben explicat. Vol dir que servia, si tu llegies, servia. Quan de gran ja feies, no sé, segon, tercer, quart de batxillerat, trobaves moltes coses que ja les sabies. O sigui, llavors, esclar, a partir de primer de batxillerat, 10 anys, llavors ja havia, cada assignatura tenia el seu llibre, com era d'obligació.
I parles també de l'església de Sant Agustí.
Bueno, això és un punto y aparte, que diuen.
explica.
Jo, per mi, l'església de Can Colapi és un dels edificis més importants que hi ha a Sabadell. Que crida l'atenció quan hi passes o quan la veus de lluny. Què és allò? I això n'estic content, com a arquitecte que sóc, és una gran obra. I després, doncs, perquè nosaltres ens feien anar a missa cada dia, a partir dels 10 anys. I anàvem una miqueta adormits, perquè era la primera cosa que fèiem, però tenia un encant a l'església.
Sí.
A més de que per fora era una meravella, per dintre la il·luminació que tenia a través de diferents finestrals... Era un espectacle. Sí,
Vés a saber si et va despertar també la vocació d'arquitecte, doncs a veure...
No, però em va quedar gravat. L'arquitecte em va venir després.
I parlant del batxillerat, no? També?
Sí.
Ho vas tenir clar, perquè clar, hi havia molts que de seguida ja es posaven a treballar, no? També a les empreses familiars del textil.
A 14 anys ja es posaven a treballar. Els que havien fet comerç i tenien l'edat de 14 anys ja es posaven a treballar. I al quart de batxillerat, els que tenien 14 anys que havien fet batxillerat, doncs molts també els posaven a treballar. Qui tenia el pare que podia tenir un amic, un enxufe o el que fos, per posar-se a treballar.
M'ha sorprès que fins i tot vas aprendre, no?, a treballar i fins i tot a jugar a ping-pong amb la mà esquerra, no?, perquè sí. Vas tenir un petit ensurt.
Sí, un petit ensurt que vaig tenir, que no sé si l'explico aquí, però...
Que et van haver d'engaixar, no?, el braç.
Sí, sí, jugàvem contra els un any més joves.
Sí.
I naturalment anàvem guanyant, perquè els altres eren més grans i més bons. Però de cop i volta surt un noi, que es deia Martín, encara me'n recordo, que després va jugar a bàsquet i va ser molt bo amb el club de natació, i aquell nano doncs, es va començar a driblar, que dèiem nosaltres, gent del nostre equip. Això, esclar, vaig pensar, haig de salvar l'honor, i vaig anar per ell. Vaig anar per ell i resulta que vaig relliscar amb l'humitat que l'edifici produïa a damunt del pati que ja estava enrajolat, diguem-ne. I em vaig trencar el d'allò, com se'n diu, aquesta aquí dalt, el radi, que es veia que hasta un tros d'os que sortia.
Déu-n'hi-do, però tot i això tu vas continuar...
Home, esclar, així amb l'esquerra, perquè la fem servir, si no.
Exacte. I clar, ara que parlàvem d'escriure i dibuixar, un dels apartats que m'agraden molt és doncs, el de disbauxa de fi de curs, no? On deixes doncs, això, constància de diferents dibuixos, de diferents escrits, no? D'alumnes i companys. Com els has triat, també? I què és el que expliquen per als nostres oients?
A veure, aquí ja tenia la intenció de que tot el que fos dibuixos de professors o capellans i altres dibuixos, doncs l'Andreu Massaguer, que era el que sabia dibuixar més bé de tot el curs.
A més, els dibuixos estan molt bé.
Sí, sí, estan molt bé, estan molt bé. I després, això era una cosa, ara, en les festes que fèiem, i a la festa de quan vam acabar l'batxillerat, jo deixava llibertat absoluta a l'Andreu Massaguer perquè dibuixés el que li donés la gana. I llavors sortien monstres, sortien coses molt estranyes. Els mateixos monstres que va dibuixar ell quan vam muntar una casa encantada. Sí, cada any el dia de Sant Josep de Calassanç, que no me'n recordo ja quan era, doncs jugàvem allà i podíem vendre, per exemple, per tenir parades de tir i llavors els beneficis per nosaltres i fer coses així. I se'ns va acudir, per què no fem una casa encantada? I entre els dibuixos de l'Andreu, uns ullals de Dràcula i una lotca, un xicot s'anava jugant. La Carmeta, que la Carmeta era l'esqueleto que hi havia al laboratori, que ens el van deixar. Vam muntar una casa encantada, que bueno...
Que va fer història, no? Que encara molts dels alumnes segur que se'n recorden. De fet, tu ofereixes, no?, un record als alumnes que van passar per la classe, no? Explica'ns com has fet, doncs, aquesta memòria. Què és el que expliques?
Bé, dels que vam estar junts sempre, no hi ha problema, i més hauria escrit, perquè, és clar, tenim molts de records. Després hi havia els que vam estar pocs anys.
Sí.
També, doncs, per la memòria funcionava encara. Ara, hi va haver nois que van venir molt poc temps. I llavors, esclar, fas l'esforç de recordar com eren, i hi ha algun que, no sé si dic, mira, doncs, sèrio, amb el cap paral·lelepipèdic, que no surt la
paraula. Sí, o a vegades dius, doncs, no me'n recordo de res, només de que passava llista, o no, o que era prim i tal. Clar, però és una manera de deixar constància, no?, també de les habilitats de cadascun d'ells,
no? Tots hi surten. Tots... els, no sé si són 100 bastants, al llarg de tots aquests 9 anys. Hi va haver uns que van venir un any, uns que van venir 2 anys, altres que van fer la primària, altres que van fer el batxillerat elemental, etc.
I deixes també constància a través de les fotografies, no?, que això està molt bé, i amb els noms, no?, per identificar doncs, a tots els alumnes els que has trobat, clar.
Vaig fer una feinada tremenda.
Això m'imagino que és una feinada.
Hi van haver uns xerpes que em van ajudar, perquè si no era impossible, i després vaig anar als Escolapis, com ne diuen allò, al carrer, a la Ronda Sant Pau, hi ha la central dels Escolapis, que tenen, doncs, on tenen tot...
Tots els arxius, no?
Exacte, els arxius, biblioteques, etc. I allà vaig demanar el llistat de les persones. Em vaig apuntar al llistat, i com que ja tenia les fotos, perquè el Martí Balmes ja m'havia deixat les fotos, llavors, mirant el cognom, i miraves i l'identificaves. Ara, esclar, identificar. Ara, els 70 i pico nanos
dels nou cursos, clar.
De preescolar, que aquí ja ho dic, els nanos petits, i en bata, tots són iguals. Tots són iguals.
Totalment.
I veig que sortia, per exemple, el president del Banc de Sabadell, el... com se diu, home?
L'Oliu, el Josep Oliu,
sí.
No?
Vaig, carai, Josep Oliu. Vaig buscar, no hi havia manera de ser aquí, aquell Oliu. Tots podien ser l'Oliu, perquè tots foten la mateixa cara. I al final vaig trobar
la
un
la mateixa cara, aquest. Sí, el número bancari no tant, eh? Ja el vas trobar?
Sí, em sembla que sí.
Sí, sí,
sembla
sí. Sembla que sí. Clar, amb tot això, suposo que ha estat una feinada de documentació, de, sí, de trobar tots aquests recursos, i em sembla que t'ha ajudat molt la Francesca Campillo, no? Sí. Que agraeixes qui és, explica'ns qui és.
Mira, la Francesca Campillo és una nena, que ja no tan nena, que ara ja té els 60, uh-huh. perdó, Paquita, doncs que... que va entrar amb 19 o 20 anys al nostre despatx, sí, i quan jo vaig jubilar-me encara hi era. Vol dir que és tota una vida. I llavors, doncs, els últims anys de ser al despatx, mm-hmm, jo i treballar, ja m'havia fet alguna cosa, perquè jo l'ordinador el faig servir per coses molt elementals, però com que jo mai no havia escrit a màquina, perquè al despatx ja teníem, sí, la secretària que ho feia, doncs, esclar, si ho hagués de passar tot jo a l'ordinador, mm-hmm, encara estaria fent-ho. Doncs ja diu, va, ja t'ho faré. I cada vegada que jo vaig fent, encara ara, sí, altres coses que estic escrivint i que si suposo que un dia o altre sortiran, mm-hmm, doncs li passo, ella m'ho passa a mi, ja ha passat, ja el corregeixo i treballem d'aquesta manera.
Clar, treballa en equip, igual que amb l'arxiu Balmes, no? Que sí, suposo que són els que t'han cedit totes, sí, les imatges,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. I pel que fa al mostrari de professors i objectes més o menys inanimats, què ens has de dir?
Home... són comentaris que ja pretenen ser, no és com la descripció dels companys, mm, són comentaris que ja pretenen ser més gamberros.
Vols compartir algun?
El que vulguis.
Digues, explica'ns algun.
A veure, deixa'm un moment el llibre.
Sí, que l'hem portat. Hem de dir, doncs, que clar, aquest llibre, 9 anys a Can Colapi, ha estat autoeditat i suposo que és un exercici també interessant de memòria, per agilitzar, Marc.
Aquí, per exemple, 42, el número 42, sí, entre el 100 Ferrer i entre parèntesis mitja merda. Era un noi molt jove, sí, doncs, que el van agafar perquè quan el capellà que ens portava tenia, sí, assignatures en altres classes, doncs venia per controlar. I cada vegada que fèiem una gran barrada, ell deia, vaya a ver el padre Calzada, era el seu d'això.
Mm. La seva resposta.
Els tres elements més espectaculars del curs en aquests casos, sí, doncs ja el van batejar com a mitja merda.
És que també era molt d'abans, posar, doncs, els pseudònims a més o menys fortuna. Suposo que, Marc, ha estat un bon exercici aquest també per la teva memòria, no? M'imagino.
Sí, sí, i m'ha agradat fer-ho. I m'ha de fer-ho, i a més a més ho segueixo fent amb un parell de coses que estic escrivint ara i que espero, doncs, uh-huh, una que és molt, molt...
Vinga, es pot explicar
sí,
alguna cosa?
Sí, sí, sí. Una és la meva relació amb el Centre d'Esport Sabadell, uh-huh, que serà un llibret primet,
sí,
com aquest o més. I l'altra és que després de molta insistència per part d'amics en què continués les meves memòries, sí, a partir dels 14 anys fins ara, doncs al final m'he decidit. I no volia decidir-me perquè tenia por, perquè, esclar, molta gent és viva.
Clar, però això és positiu. Això és positiu perquè, mira, podràs també, doncs, entrevistar-los i buscar,
sí,
documentació,
sí,
no?
Ja,
vés a saber, quan el publiquis potser ja no hi són.
Jo em refio molt de la memòria.
Sí, tens molt bona memòria.
Llavors,
Marc,
doncs, com que la tinc, i és la meva de memòria, sí, no vull que me la destrossin amb la seva de memòria quan els entrevisti, m'entens?
Això és important, també. Però dono fe, que tens molta memòria, perquè quan feies les càpsules aquí del nomenclàtor, me'n recordo que venies sempre amb aquelles targetes petites, sí, amb quatre punts.
Amb unes fitxes.
Amb unes fitxes, que aquelles fitxes també les hauries de recuperar algun dia i portar-les. Marc, de seguida també, que, doncs, tinguis novetats amb les següents propostes literàries, nosaltres encantats de compartir-les.
Jo us ho faré saber, i vosaltres mateixos. Mira, per exemple, això de continuar les memòries.
Sí.
Hi ha una persona que fa poc que es va morir, sí, molt, molt bon tio, molt bon professional, molt bon tio, que era el Francesc Sánchez, advocat. Aquest ens trobava molt sovint el d'allò, aquí, el que ara se'n diu la sandvitxeria, que va ser de gris, esmorzar. I sempre em deia, i quan la continuació de les memòries? I quan? I quan es va morir vaig tenir un... va sobtar, perquè no ho esperava. Mm. I vaig pensar, saps què? I si ara continuessis les memòries un homenatge.
Un petit homenatge, sí, no? Sí, per sí. ell també, doncs, mira, i per tots els que t'han acompanyat al llarg de la teva història. Marc, una abraçada. Moltíssimes gràcies per
igualment,
compartir.
Igualment, gràcies a tu i ens anem veient.
Escolta, i la gent, per si algú vol trobar doncs, aquest compendi de records i bestieses diverses, aquest 9 anys a Can Colapi...
Jo crec que el llibre va estar a la tècnica i a la llar del llibre. La tècnica, els pocs exemplars que hi vaig deixar, em sembla que ja els van esgotar. I a la llar del llibre encara en queden, i ja, així és com del primer llibre, en vaig fer 500 sí. exemplars, i van sortir tots. Aquest, és clar, és molt concret, i vaig pensar, fes-ne 100, i també els acabarem amb 100. Si n'hagués fet 200, ja no sé si els hauríem acabat.
Però, déu-n'hi-do, doncs, 100 per conèixer doncs, aquesta història, i perquè jo crec que ja els nostres oients els hi haurà passat, a tots ens interpel·la, aquests records d'infantesa.
Sí, senyora, sí, senyora.
Una abraçada i que vagi molt bé, molt bon
Gràcies.
Dia.
Gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.